Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 13 de març de 2015. Comencem avui amb aquestes notícies.
El director de l'Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, ha estat l'encarregat de lliurar a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, el diploma que acredita el municipi com a destinació de turisme esportiu. Així, en un acte que va tenir lloc aquest dijous al matí al Centre d'Interpretació de la Pesca, també es van donar les plaques acreditatives als 15 establiments del municipi com a membres d'aquest segell d'especialització en vela i turisme pioner a Catalunya, impulsat per l'Agència Catalana de Turisme. Escoltem Xavier Espasa, director de l'Agència Catalana de Turisme.
Que aquesta distinció i aquesta segmentació en clau esportiva, jo crec que és clau, sobretot per estar al món, per estar com a pol d'atracció i com a centre turístic de referència.
Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Que és una feina de molts anys, de pràcticament 4 anys d'esforç en comú amb el govern, doncs han volgut seguir un camí que havíem traçat perquè l'Ametlla de Mar fos destinació de turisme esportiu amb vela i submarinisme, per tant molt satisfet. Avui crec que estem posant de manifest aquesta complicitat que a més és pública o privada, que les empreses del municipi hagin volgut coparticipar d'un projecte d'aquesta categoria, ens fa a tots, ens honora a tots.
L'acte també va comptar amb l'assistència del director del Consell Català de l'Esport, Gerard Figueres, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Vicent Martí. Aquest segell certifica que la destinació garanteix la pràctica de submarinisme i vela al més alt nivell, amb uns establiments i serveis turístics perfectament adaptats a les necessitats dels esportistes. A més, aquest distintiu de destinació especialitzada permetrà que la Generalitat, a l'hora de promocionar Catalunya entre la seva oferta especialitzada, també recomani el municipi de l'Ametlla de Mar tant a nivell nacional com internacional. Cal tenir en compte que el municipi compta amb 3 ports esportius, el Club Nàutic, Marina Sant Jordi i Calafat, amb tradició i vincle amb la vela, i que l'Ametlla de Mar té un fons marí de qualitat en el qual la pràctica del submarinisme cada cop té més força.
L'Ajuntament de Tortosa ha instal·lat 8 nous desfibriladors externs automàtics que es trobaran repartits en diversos espais públics i que s'afegeixen als 12 ja existents. Les principals característiques dels aparells són la seva efectivitat i senzillesa d'ús, la lleugeresa del seu pes i que no requereixen altres complements externs. Es troben protegits amb una carcassa dotada d'alarma i la bateria té una durada de fins a 300 descàrregues. El desfibrilador és molt pràctic per la senzillesa de la seva utilitat. No té pantalla, només 2 botons, de manera que qualsevol persona en una situació d'emergència pot utilitzar-lo. Amb el que s'hi compta és amb tot un seguit d'infografies amb els passos a seguir i una vegada es pitja el botó d'encès, una veu comença a donar instruccions. Un dels aspectes que més han remarcat tant l'alcalde de Tortosa com els responsables dels aparells són que l'equip és de màxima seguretat sense marge d'error, de manera que si s'aplica a una persona que no necessita una descàrrega, l'aparell simplement no actua. Desafortunadament, cada cop són més freqüents els episodis d'aturades cardíaques, fins i tot amb gent jove. Amb un desfibrilador, en 5 minuts es pot tractar in situ una aturada cardíaca. El consistori ja havia començat a adquirir aparells l'any 2010. Localitzant-los en llocs estratègics com l'estadi municipal i el pavelló del temple. Ara Tortosa en té ben 20 repartits entre el mercat municipal, el museu, l'auditori Felip Pedrell, el centre cívic i la policia local i protecció civil. L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre i els ajuntaments dels municipis on es celebren correbous s'han reunit amb el delegat del govern de l'Ebre, Xavier Pallarès, per fer balanç de la temporada taurina del 2014 i preparar la temporada d'aquest any que comença al mes d'abril a Aldover. En la trobada s'ha parlat de les peticions de sancions, 7 en concret, que han interposat associacions i entitats animalistes. D'aquestes, n'hi ha 3 que preocupen especialment perquè poden derivar en sanció. Un és l'expedient obert per la Generalitat arran d'una denúncia de l'entitat Actima contra els bous a la mar a les cases d'Alcanar del passat mes d'agost per considerar-la una modalitat fraudulenta. No hi ha hagut cap sanció i s'està mirant si es pot sancionar o no a través d'advocats i de la mateixa justícia. En la reunió s'ha acordat treballar aquest 2015 per aconseguir legalitzar la reivindicació d'Alcanar, la demanda de reconèixer la tradició dels bous al port de les cases d'Alcanar per protegir aquesta celebració. Pallarès, però, ha volgut recordar els veïns d'Alcanar i en especial a la regidora de festes que aquesta reivindicació l'haurien d'haver fet l'any 2010, quan es va aprovar la llei. De moment hi ha un requeriment judicial i davant de la justícia, des de la Generalitat han de ser molt curosos. Una altra celebració que ha quedat sense a l'empara de la llei del Correbous són les proves de bravesa en públic que se celebren amb les ramaderies d'Alfara de Carles. Pallarès ha assegurat que el govern s'ha compromès a buscar altres vies legals per protegir aquestes celebracions que no sigui l'esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos per modificar la llei de protecció dels animals. Els animalistes consideren que seria colar-ho per la porta del darrere i no ho volen. Volen que hi hagi un debat i que realment, si hi ha possibilitats que se celebri, es faci bé. Els dos casos, han reconegut Pallarès, són conseqüència d'una llei dels correbous difusa en alguns aspectes. Les solucions, però, arribaran aviat. S'està parlant amb la Conselleria d'Interior per veure quines possibilitats legals hi ha en aquests moments. Serà una decisió que es veurà aviat. Arqueòlegs de l'equip de recerca Grampo i de l'Autònoma de Barcelona excavaran i analitzaran al llarg de 4 anys el jaciment del Molló a Móra la Nova per aprofundir en el coneixement sobre la consolidació de les societats pageses al final del Neolític i l'inici de l'edat de bronze a les Terres de l'Ebre. El projecte, coordinat pel Museu de les Terres de l'Ebre i els arqueòlegs de l'Autònoma, estarà dirigit pel catedràtic de prehistòria Miquel Molís. El seu objectiu és explicar, a partir de la interpretació del jaciment del Molló, el procés de creació dels primers assentaments d'agricultors i ramaders organitzats de forma complexa a la Vall de l'Ebre. El projecte, en el qual també participa l'Ajuntament de Móra la Nova i el Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura, consta d'una part pròpiament arqueològica en la qual es faran diferents actuacions com ara prospeccions, excavacions, estudis especialitzats i anàlisis diverses i una part de difusió de la recerca i dels seus resultats a partir de conferències, cursos o exposicions. En aquest context, el jaciment del Molló es convertirà en la referència central a partir de la qual enxamplar la visió cap a la resta de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, la Vall de l'Ebre esdevé un espai rellevant en el desenvolupament dels primers assentaments agrícoles i ramaders, amb el riu com a eix de comunicació entre el 4 i el primer mil·lenni abans de la nostra era. L'anàlisi del Montlló s'apunta a suposarà una gran oportunitat per comprendre el procés formatiu i evolutiu d'un assentament a l'aire lliure que presenta unes noves característiques en tractar-se d'un jaciment extens i amb una important ocupació prehistòrica en un entorn pla proper a la terrassa fluvial que serà propi de societats agrícoles. Aquest és un context, a diferència d'altres territoris com Castelló o Catalunya Central, mal documentat. A l'Ebre, on fins ara es coneixien principalment assentaments en altura o de tipus aturonat i en coves o abrics. Dissabte comença la Festàs, la Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre, que del 14 al 16 de març celebrarà al Pavelló Firal de Tortosa la seva 4ª edició. La fira és un espai on descobrir tendències en restauració i conèixer productes ebrencs molt cotitzats com l'arròs, l'oli, el bacallà, la galera i l'ostra. Festàs, de caràcter biennal, serà inaugurada pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí. Una de les seues principals novetats d'enguany és la signatura d'un acord amb la revista Cuina que reflecteix en una jornada culinària amb temàtiques gastronòmiques lligades a les Terres de l'Ebre, tot comptant amb prestigiosos noms de dins i de fora del territori. En aquesta quarta edició es comptarà amb la presència de Jeroni Castell, estrella Michelin del restaurant Les Moles d'Ulldecona, de David Caballero, guanyador de l'edició 2010 del Campionat de Joves Cuiners de Catalunya, i de Jean-Louis Nieschel, prestigiós chef francès resident a Barcelona i especialitzat en l'alta cuina catalana. L'empresa tortosina Creo ha preparat l'exposició Un passeig pel temps, Xocolates Creo, on es podrà veure l'evolució d'aquesta antiga empresa tortosina especialitzada en l'elaboració del xocolate a la pedra i que separadament durant tot el cap de setmana a la fira hi tindran presència els cellers de la denominació d'origen Terra Alta, l'agrícola Sant Josep de Bot, cellers Tarroner i també el celler Batea. En la presentació de la fira, el regidor de Fires de l'Ajuntament ha volgut destacar l'important increment de la participació a festes d'empreses del sector tant de les Terres de l'Ebre com d'altres àmbits geogràfics, amb una setantena d'expositors que representen un increment d'un 10% respecte a la darrera edició. El pròxim divendres, dia 20 de març, a les 7:30 de la tarda, tindrà lloc l'acte de presentació en societat al Centre Cívic de Ferreries a Tortosa, l'EGTBRE, l'Associació de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals de les Terres de l'Ebre, que vol ser un referent per a gais i lesbianes del territori i un punt de suport per a les persones que pateixen discriminació per raó sexual. Un dels elements centrals de l'acte de presentació obert a tothom del pròxim dia 20 serà la taula rodona Experiència Vital i Activisme, presentada pel periodista de Benifallet, Jordi Trilla, i després es farà un acte simbòlic d'apadrinament que ha recaigut en el guionista, músic, actor i director de teatre i televisió, Oriol Grau. L'Escola de Teatre i Circ d'Amposta commemorarà el Dia Mundial del Teatre el 27 de març i del circ el dia 18 d'abril amb una programació especial. El Dia Mundial del Teatre se celebrarà a l'Auditori de la Unió Filarmònica, un acte institucional en el qual l'actor Toni Albà serà l'encarregat de la lectura del manifest. Tot seguit realitzarà una masterclass sobre bufons. En el cas del Dia Mundial del Circ, l'escola sortirà al carrer amb el taller de circ obert a la plaça del Mercat, una activitat familiar d'acostament a les eines de l'art circense. La lectura del manifest anirà a càrrec aquesta ocasió de la pallassa Pepa Plana. L'escola ha aprofitat per fer balanç dels dos primers anys de funcionament. En el curs passat, més de 400 alumnes van rebre formació a través de l'ETCA, fos en els cursos regulars o en els monogràfics, masterclass, tallers o tastets de circ. I seguidament donem pas ja a la informació esportiva.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a partir, atenció, de les 6 de la tarda al Camp del Flix. Els calerós continuen en la seva lluita, en la seva lliga particular, per distanciar-se cada vegada més de les posicions de descens directe, puntuació que troben ara a 6 punts de diferència, tot i que, com sabeu, les possibilitats de descens compensat propiciades per algun descens que vingui de la segona catalana fan que aquest marge de punts hagi de ser més important per poder assolir el final de temporada amb certa tranquil·litat. Els calerós venen d'una bona ratxa, donat que van traure un punt del camp del Ginestar i van aconseguir la victòria el passat cap de setmana davant del Camp Redó, dos dels rivals directes en aquesta lluita per eludir les posicions de descens. El seu rival és el Flix, un equip que pareix que està sortint d'aquestes posicions, tot i que amb més dificultats de les que es preveien en un principi. Els flixancos venen de guanyar ni més ni menys que al camp del Móra la Nova, un dels primers classificats, per 0-1. Per tant, partit difícil i complicat, tal com explica Baltasar Capera, entrenador del primer equip de futbol de la Cala.
El Flix és un equip que està molt ben ordenat defensivament. Nosaltres pues, hem de fer el que intentem fer sempre, portar la pilota als que tenim de mig de camp cap avant, en les millors condicions possibles, que ells ja, ja saben jugar i saben el que han de fer i han de fer perill per a poder guanyar el partit i fer algun gol, perquè si ens quedem detrás tancats, segurament que un gol lo rebràs i llavors és molt difícil remuntar un partit. Sempre has de sortir a voler guanyar-lo i llavors pues, igual te quedes en empat, lo perds per la mínima però et queda un bon sabor de boca perquè has intentat guanyar-lo o el pots guanyar. Però hem d'intentar sortir a l'atac i voler guanyar el partit.
Així doncs, el partit, recordem, diumenge a les 6 de la tarda al camp del Flix. El Flix, que és desè amb 33 punts, la Cala, que és en la 13a posició, amb 25. Per tant, separen 8 punts de diferència els dos equips. La resta de la jornada és la següent. Santa Bàrbara, la Sénia. Sant Jaume d'Enveja, Batea. Roquetenc, Aldeana. Pinell, Ulldecona. Ginestà, Horta de Sant Joan. Campredó, Alcanabé. Corbera d'Ebre, Móra la Nova Atlètic i Godall, Perelló. Ara és moment de donar pas a la jornada dels equips de futbol base de l'Ametlla de Mar, que dissabte i diumenge tenen habitualment els seus compromisos. Així, el juvenil, des de la 6a posició a la classificació amb 24 punts, rebrà aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda a l'Aldeana. Un equip que està a la cua, és 9è, amb 7 punts. Per tant, en teoria, un rival més que assequible per als homes de Miqui Coronado. A la categoria cadet, els homes de Víctor Borràs juguen diumenge al matí, concretament a les 11:30. Ho fan davant de l'Ulldecona. Els caleros són 6ens amb 23 punts, l'Ulldecona és 9è amb 17. Per tant, són 6 punts de marge que haurien de donar o haurien de penjar el cartelet de favorit al cadet de l'Ametlla de Mar. L'infantil A, per la seva part, descansa des de la 3a posició a la classificació i l'infantil B juga a Gandesa aquest dissabte a les 5:15 de la tarda. Els caleros estan ben classificats, són quarts amb 27 punts, però atenció perquè el Gandesa és un dels que lluita per l'ascens, concretament és segon a la classificació, amb 37 punts. Pel que fa a la categoria Aleví, els de l'Ametlla de Mar, l'Aleví a la primera divisió, juga al camp del Santa Bàrbara aquest dissabte a les 3 de la tarda. Els caleros són cues amb 3 punts, el Santa Bàrbara és 5è amb 33. Pel que fa a l'Aleví B, a la segona divisió, els de l'Ametlla de Mar són 7ens amb 26 punts i juguen aquí a casa aquest dissabte a les 10:30 davant de l'Escó, que és el cuer de la classificació, amb 4 punts. Si parlem de les categories no federades, en categoria Benjamí, el Benjamí Dorades juga aquest dissabte a les 11:15 aquí a casa davant del Jesús i Maria Blanc. En aquesta segona fase, els caleros són 8ens amb 1 punt, el Jesús i Maria Blanc és 4 amb 4. Per tant, moltes possibilitats per poder assolir i en tot cas agafar la classificació als de Jesús i Maria. El mateix passa amb la categoria Benjamí, però en els Llobarrets, els de primer any, que juguen aquest dissabte a les 10 del matí, aquí a casa davant del Camarles Grana. Els caleros són 9ens amb 3 punts, el Camarles és 3è amb 4, per tant, possibilitat de superar-los a la classificació. Baixem a la categoria Prebenjamí. Els Saitonillos juguen aquest dissabte a les 11 al Perelló, davant del Perelló. Els caleros són quarts amb 7 punts, els perellonencs són 7ens amb 4. I a la categoria del prebenjamí, també, en la categoria de Llucets, de segon any, els de l'Ametlla de Mar juguen aquest dissabte a les 12 del migdia a Ascó. Mentre els caleros són 9ens amb 1 punt, els d'Ascó són 8ens amb 3. Per tant, molta igualtat i també possibilitat de treure algo positiu. Pel que fa a la categoria dels Patufets, que no tenen competició, juguen un partit amistós aquest dissabte a les 10 del matí al Poliesportiu Municipal Galetet davant de l'Ampolla. L'equip federat de futbol sala de l'Ametlla de Mar, que milita a la segona divisió catalana de futbol sala en el grup 7, jugarà aquest dissabte a partir de les 3:30 de la tarda el seu partit amb el Roquetenc. Ho farà a Roquetes. Els caleros viatgen a Roquetes a l'ànim d'aconseguir els 3 punts que els permetin mantenir-se en aquests primers llocs de la classificació, donat que els de l'Ametlla són segons amb 20 punts, empatats amb l'Ampolla, però a un sol punt de l'Ebre Escola Pab Sancho, que és el líder de la competició. Els compromisos, els partits previstos per aquesta jornada són els següents. Amposta sub-23, serveis avícoles Casals de Tortosa. L'Ampolla, Lligallos d'Infòtic. Roquetes, l'Ametlla de Mar, com hem dit. i mor a la nova Ebre Escola Pap Sancho. Cal recordar que el Roquetes és novè a la classificació amb 6 punts. Els Caleros, recordem, segons, amb 20, a un sol punt del líder. Per aquells que siguin aficionats al motor, destacar que aquest cap de setmana el circuit de Calafat acull una trobada de Team Attack, un club de cotxes que ocuparà les seves instal·lacions entre les 9 del matí i les 6 de la tarda del diumenge dia 15 de març. Hi haurà diverses tandes de cotxes, de cronometratges, hi haurà trofeus i una prova del campionat intern de Team Attack. Així doncs, pels aficionats al motor, aquest diumenge dia 15 tenen la trobada Team Attack al circuit de Calafat.
I finalitzada la informació esportiva, és moment de fer un repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat a l'informatiu. La Generalitat reconeix l'Ametlla de Mar com a destinació de turisme esportiu especialitzada en vela i submarinisme. Aquest segell certifica que la destinació garanteix la pràctica de submarinisme i vela al més alt nivell, amb uns establiments i serveis turístics perfectament adaptats a les necessitats dels esportistes. Tortosa incrementa el nombre d'espais cardioprotegits. S'han instal·lat els nous desfibriladors. L'Ajuntament de Tortosa n'ha instal·lat 9 repartits en diferents espais públics. En total, ara ja n'hi ha 20. Tres denúncies als bous poden derivar en sancions. Així ho adverteix el delegat del govern, Xavier Pallarès. Destaca la denúncia contra els bous a la mar, a les cases d'Alcanar, presentada per l'associació animalista Actima. Arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona analitzaran durant 4 anys el jaciment del Molló. El proper dia 20 de març es presenta el col·lectiu de gais i lesbianes de l'Ebre. Amposta celebra el Dia Mundial del Teatre i del Circ, concretament els dies 27 de març al teatre i el Dia del Circ el dia 18 d'abril. I en esports hem parlat del primer equip, també de les activitats que tenen previstes per aquest cap de setmana al futbol base i al futbol sala, i de la trobada del motor amb el Club Time Attack al circuit de Calafat. Fins aquí, doncs, l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 13 de març. Us hem estat acompanyant Olga Tomàs, Francesc Callau i Imma Brull. Que passeu un bon cap de setmana.